Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Moment ara per l'actualitat. En un moment clau per al futur ambiental del territori, el Penedès es troba al centre del debat sobre com compatibilitzar la transició energètica amb la preservació del seu paisatge vitivinícola. Recentment, el Centre d'Estudis de Paisatge Vitivinícola, el CEPVIP, juntament amb una dotzena d'entitats del sector, ha impulsat un manifest unitari per defensar aquest entorn com a patrimoni cultural, econòmic i social. Amb el focus posat en el desplegament del Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, conegut com a Plater, el sector reclama que el desenvolupament de les energies renovables tingui en compte la identitat i la realitat del territori. En té més detalls des de Ràdio Sant Sadurní el nostre company Miquel Cuenca. Endavant.
Doncs nosaltres avui, que ens trobem amb la Cati Lindstrom, tresorera del CEPVI i arquitecte, també el Lluís Coll, membre del CEPVI i tècnic de Vallformosa en l'àmbit de la viticultura, també el Roger Rovira, del CEPVI tècnic en viticultura, el Xavier Chorto, CEPVI i membre dels ADFs, aquí el Penedès, i en David Martí, també membre del CEPVI, bueno, vaja, de fet, tots ho són, i també arquitecte per parlar-nos d'aquest manifest del qual hem aprofundit una mica a nivell introductori en aquest inici de la secció d'actualitat, però primer de tot, bon dia a tots.
Bon dia.
Avui portem un elenc ampli de representació del CEPVI. La primera pregunta seria: què és el CEPVI? Per posar-nos en context.
Per antiguitat, la Cati.
Vinga, Cati, endavant.
Bueno, el CEPVI és una, bueno, el Centre d'Estudis del Paisatge de Vitivinícola, que se empezó aquí hace unos 15 años y, bueno, siempre ha tenido la misión de intentar hacer que se aprecia y se valora las viñas y el paisaje de la viña como un, ¿no?, como un bien que tenemos aquí en el territorio, y protegerlo, y bueno, y nosotros es estudiarlo, ¿no?, como manera de protección.
El manifest que veu firmar diverses organitzacions, entitats, una dotzena, diguéssim que posava de manifest aquesta unió entre projectes energètics i també la defensa del paisatge vitivinícola. Primer de tot, i anant a l'objectiu de la firma d'aquest manifest, que per què era necessari impulsar-lo? Per què? Quina és la importància?
Bueno, en principi, el que ja vam d'alguna manera dir el dia del manifest és que el que volíem fer és un toc d'alerta, no? Que ara mateix en el territori, no només al Penedès, sinó a tot Catalunya, s'estan impulsant sobretot un parell de sobretot el Plater, que és un pla per les energies renovables, per la implantació de les energies renovables a tot Catalunya, perquè d'alguna manera, no sé, suposo que tothom ho ha sentit, que ens van dient que anem una miqueta retrasats en el nivell de la implantació, i ara mateix s'està accelerant i s'està intentant impulsar, que d'alguna manera no és que hi estiguem en contra, sinó que creiem que s'ha de fer aquesta feina a nivell d'administració, d'endreçar o proposar a on poden anar aquests elements i endreçar-los, però clar, ara mateix estem tots amb la soga gairebé al coll, anant corrents a acabar documents, i volem que es facin bé, i que volem que tinguin, doncs, l'atenció de totes les administracions, de les més grans a les més petites, a revisar-lo, a mirar-lo, i que d'alguna manera no fem tampoc, per anar voler anar molt de pressa, fer-ho malament, que és un tema prou important com perquè hi prestem l'atenció i els recursos, sobretot, necessaris per poder-los revisar com Déu mana.
Sí? Però per continuar el que diu el David, afegir que tenim molta pressió sobre el territori, de molts interessos i moltes empreses, interessos empresarials, que volen ocupar el Penedès amb plaques solars. Si això no es fa d'una forma regulada i ordenada i maca, a nivell estètic, doncs tindrem un desastre. Per tant, davant d'aquesta pressió, nosaltres diem, ep, al tanto, que el paisatge aquí té un valor i s'ha de preservar, perquè és una... vivim de la imatge del paisatge, també, no?
Exacte.
No, i a més tenim que tenir en compte un altre factor. El que es faci malament ara quedarà per sempre, o quedarà... es quedarà una marca en el territori durant un llarg període. Per tant, és millor esperar una miqueta, centrar-nos i fer les coses ben fetes, i que no ens passi com un segon Vallès, que es va començar a urbanitzar de qualsevol manera, i ara el paisatge a la que travessa el Vallès, sí que hi ha molts indrets que són macos, però envoltats pràcticament de polígons situats d'una manera relativament anàrquica, no? Llavors, clar, s'hauria de buscar, ja que fins ara hem preservat el territori, seguint-lo preservant amb aquest aspecte, sabent que si l'espatllem, l'espatllem.
Per tant, entenc que el vostre posicionament davant el plàter és que o no s'està tenint en compte el territori, o que anem camí a que no es tingui en compte el territori.
Bé, crec que s'ha tingut poc en compte el territori. No, almenys fins ara, i ens trobem en un moment on sí que el plàter, doncs comencem a tenir una mica, doncs l'estàvem mirant amb alguns d'aquí, comencem a tenir una mica d'informació, però això arriba tard, perquè els ajuntaments ja els estan arribant plans de, o opcions de posar plaques a alguns llocs, i la veritat és que també la sensació és que els ajuntaments estan una mica indefensos, no? Que d'alguna manera ells diuen, escolta, sí, m'arriba aquest pla i no sé gaire què he de fer, perquè, ostres, hi ha un projecte, jo no puc dir que no, però tampoc vull fer malbé el paisatge, no? I veiem una mica a la vegada que el sector vitivinícola és un sector d'especial atenció. És a dir, quan anem a vendre una ampolla de vi, anem a veure una emoció, anem a vendre un paisatge associat, i això, hi ha altres sectors que no tenen aquesta necessitat, no? Nosaltres sí. I pensàvem, doncs, que de vegades amb la millor de les bones intencions podem ficar una zona un parc solar, però com ho estem ficant davant d'un celler que té unes vinyes d'alt valor, o una persona que està fent, doncs, una casa de turisme rural lligada al sector vitivinícola, no? I tot això no s'ha treballat prou, no? És el que dèiem, és una mica un crit d'alerta que deia el David.
Clar, perquè la gent ho entengui, el que esteu reclamant, per exemple, un sector clau dins del propi món de la vinya és l'enoturisme, que depèn també del paisatge en si mateix. Vosaltres, com a tècnics de viticultura, Vallformosa, que us moveu dins del sector, entenc que és una preocupació.
Evidentment, perquè fins ara, si nosaltres mirem el paisatge del voltant de Sant Sadurní, del voltant de Vilafranca, sobretot la part tocant més a la muntanya, o inclús al Garraf, veuràs que realment està extraordinàriament ben conservat. Vas a Itàlia, en moltes zones vitivinícoles italianes, i no és gaire millor que el nostre. Per tant, realment l'hem aconseguit conservar. Hem aconseguit que el valor terra de les vinyes realment freni l'especulació immobiliària, sobretot de polígons, i, a més, la nostra pròpia estima del terreny dins els mateixos municipis s'ha tingut en compte aquest seguit d'aspectes. Tenim que intentar seguint dins aquesta línia, no? O sigui, és clau per nosaltres i una part de negoci molt important, l'enoturisme. Per tant, evidentment que s'ha de tenir en compte.
Com a projectes que m'heu comentat, important, les plaques solars. Xavi, ja que formes part de les ADF, aquests projectes mal fets, mal planificats, poden augmentar el risc d'incendi?
Sí, ja s'han donat casos d'incendis forestals provocats per males instal·lacions de plaques solars. Bueno, això és com tot, no? Una bona inversió feta amb cura i amb respecte pel paisatge i per tot, doncs requereix molts més diners d'inversió. I les empreses no estan disposades, amb la mínima inversió, a obtenir la màxima rendibilitat. Aquest és l'eslògan de qualsevol empresa, no? Per tant, no els vinguis a explicar històries de conservació de paisatge, perquè ells no ho tenen en compte. En canvi, nosaltres vivim del paisatge.
On podem trobar l'equilibri aquest entre la preservació del paisatge i també la necessitat d'una transició energètica i també la diversificació, al cap i a la fi, de l'economia de la zona, no dependre únicament d'un sector.
Bueno, supongo que es con el, ¿no? el estudio de, con detenimiento y criterios sobre, sobre dónde se puede hacer estas, de estas implantaciones. Mm. Claro, una cosa que nos preocupa mucho también es, la, es que la, la planificación se hace a nivel municipal y claro, realmente lo que necesitamos paisajísticamente es una visión territorial. Y entonces nosotros es una de nuestras, bueno, una cosa que queremos intentar hacer es buscar una, ¿no? una vía para intentar, ¿no? juntar los municipios o juntar la información y poder mirarlo a un nivel más global dentro del territorio para que ¿no? realmente estamos pensando cómo está, qué es el impacto de estas instalaciones en ¿no? la, el paisaje del, ¿no? del Penedès y no en, por ejemplo, el municipio de Vilafranca ¿no? o Sant Sadurní.
Aquesta seria una mica la idea de com a CEPBI, no? La responsabilitat que podríem assumir nosaltres seria aquesta de fer de coordinador, d'alguna manera, d'aquesta informació per poder unir una mica els criteris de tots aquests municipis per tenir una visió global de, del Penedès. Que no sigui, bueno, aquest plàter passa les seves fases, arriba a cada municipi i cada municipi se'l mira amb les ulleres només del seu territori i prou, sinó que hi hagi algun altre ens fora, fins i tot fora de l'administració, que estigui menys desquitxat d'alguna manera i que pugui fins i tot doncs, ajudar, no? Perquè bàsicament som tots aquí voluntaris que donem les hores per amor al paisatge, bàsicament, i que volem donar suport. No volem precisament anar a ficar pals a les rodes ni res, simplement creiem que fins i tot és necessari que es faci aquest document, perquè si no sí que estem venuts, és molt pitjor. Vull dir, no tens, quan no tens res a on agafar-te, doncs llavors sí que vindran les empreses que vulguin i començaran, bueno, a fer que els hi doni la gana. Per tant, creiem que és molt important que sí que es porti a terme aquest, aquest plàter i nosaltres, si podem afegir-hi més múscul perquè encara el fem millor, doncs per això ens vam oferir, no? D'alguna manera hem estès la mà a dir, ostres, utilitzeu-nos i nosaltres hi posarem tot el que puguem per intentar ampliar aquest camp de visió a una imatge més de, tota la, de tot el Penedès.
Heu tingut contacte amb l'administració?
Sí, estem en contacte bàsicament perquè en part ho som, no? Estem
a dins. Al cap i a la fi.
Però
està costant, contacte. Està costant.
Bueno.
Bueno, paso a paso, ¿no? Sí. Ahora ya, ¿no? Hemos bueno, hecho este primer
paso.
Va ser
la setmana passada que vam fer el manifest. Doncs jo crec que a veure si un parell de setmanes tenim una cosa més, més rotunda així, no? Que serveixi aquesta entrevista, que serveixi també perquè ja els arribi qui hagi d'arribar. Sí.
Però el que és important és que tinguin en compte la gent del territori, la gent que s'estima aquesta terra, la gent que l'ha treballat durant segles i mil·lennis, no? I que l'ha forjat i l'ha modelat.
I que és el propietari del terreny.
I que són els propietaris, no? Que se l'estimen. Si no es té en compte aquesta opinió, que potser no és una opinió tècnica, potser és una opinió sentimental o emocional, però s'ha de tenir en compte. I primerament hem de partir d'uns criteris bàsics, que és que ocupar unes terres que estan produint aliments, jo penso que primer hem d'ocupar territoris que no estiguin produint aliments, cobertes d'industrials, infraestructures que tenim, d'autopistes, del que sigui. Llocs degradats mediambientalment, com poden ser pedreres o zones ermes, són territoris prioritaris a ocupar amb plaques solars, no terrenys que són productius d'aliments i que són terres diguem-ne bones per cultivar, no?
O espais lliures de paisatge també que demanen això, aquesta, donen aquesta dimensió d'espai. Hi ha un altre factor sí. que també volia també comentar, que és el que dèiem abans, no?, de l'organització global a nivell de comarca. Hem vist, hem tingut l'experiència de com es van fer tots els polígons industrials, en què en cada municipi es va fer el seu polígon i el va fer on bonament va poder. Ja no diem que es va fer amb mala fe, sinó es va fer la intenció d'això, amb bona intenció. Però, realment, sense aquesta, amb una organització comarcal, potser hauríem tingut espais més lliures i potser ocupant més algun municipi i compensant el municipi que en té menys. I això és una miqueta el que hauríem de buscar amb aquest projecte. No?
Ampliant el que ha comentat el Lluís, per la gent que no ho pugui arribar a entendre, hi ha un exemple molt clar d'un polígon que estava planejat entre Arbós, Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca, el polígon de Can Vies, que encara no s'ha dut a terme la seva construcció, però també s'ha retrasat perquè l'Ajuntament de Castellví es va tirar enrere, però al cap i a la fi el polígon que es construeixi a territori de Castellet i la Gornal estarà a pocs quilòmetres de Castellví de la Marca, per tant, no forma part, però és com si formés part al cap i a la fi. És aquesta, el que comentàvem, de que si es va en solitari, igualment afecta els altres municipis. És la qüestió d'anar en global.
Aquest exemple el pots veure repetit diverses vegades al redor del Penedès.
Perquè tenim aquesta visió municipalista i s'ha de tenir una visió, com diu la Cati, més global, de territori, i hi ha d'haver mecanismes de compensació entre els municipis.
Aquí ja és quan hi juga a nivell de cada municipi, a nivell polític, no?, la responsabilitat de cadascú, perquè crec que fins i tot el fet aquest d'intentar fer unes compensacions entre municipis es va fins i tot arribar a discutir, i això se'n va anar a Norris, bàsicament, perquè suposo que algú va agafar el pastís i va dir, mira, jo em quedo amb el meu tros, ja m'està bé, saps? I a partir d'aquí es va desfer. Això es va intentar, fins i tot en el pla territorial de la Vegueria Penedès, també ho portava dintre la seva normativa de que s'haurien de preveure aquests mecanismes, però després ningú hi vol jugar.
Hem de tenir amplitud de mires, i si s'ha de canviar les lleis, es canvien. Ara mateix les cobertes industrials són privades. Per què no podem tenir una llei que arrendi aquestes teulades privades i puguin produir energia solar? Per què no podem tenir una llei? Hem de tenir amplitud de mires i tenir imaginació per canviar les lleis i protegir el paisatge i prioritzar els...
Un exemple curiós amb això, perdó, eh? La Vila de Gràcia. La Vila de Gràcia, totalment compactada, no es poden fer zones verdes. Tu, en el moment en què fas una modificació de planejament i vols generar, doncs, més habitatge o el que sigui, sempre ha d'haver-hi una compensació de zona verda. Allà és impossible, perquè no hi ha superfície. Es van reinventar un mecanisme perquè aquestes zones verdes es compensessin a partir de façanes verdes i cobertes verdes. Saps què ho dic? Seria una mica el que tu dius. Que allà van arribar a generar el mecanisme a nivell de normativa i llei per poder-ho fer. Vull dir, sí que es podien arribar a situacions d'aquestes.
Roger, he vist que volies parlar.
Sí, jo crec que una mica amb el que dèiem abans, jo crec que el que falta són polítiques valentes. És a dir, no venim d'una tradició de portar aquests temes a nivell municipal. Això, quan parlem des d'un punt de vista paisatgístic, no és vàlid. Des d'aquest, i jo personalment penso que molts altres, no? Per tant, aquí canvia un canvi cultural de com treballem aquest tipus de temes i els fem, doncs, d'alguna manera més participatius, més conjunts, més amb una visió global, que és el que deia Tàdia, no? Aquesta visió més territorial, no? I aquestes polítiques valentes, doncs, arriba un moment que ara tenim el plàter, que ja tenim els primers mapes on veiem per municipi quines zones són més aptes, menys aptes, no? O no aptes, però això al final s'ha d'acabar dibuixant molt, molt millor, no? I és aquí on crec que el CEPI s'hi posa, no? I el sector s'hi posa per dir, senyors, això és un primer model, no?, que tenim, però anem a veure entre tots on ho podem fer bé, no?, i on es pot fer més bé. I sabem que ficar una línia vermella o pintar un polígon és difícil i genera contradiccions. Segur, no serà fàcil, però és aquí on diem, bueno, si ens arremanguem, si ens hi posem tots, i si entre la societat civil i els polítics o els ajuntaments, en aquest cas, doncs ens arremanguem i aconseguim treballar conjuntament, doncs no serà ideal, però segurament serà millor que una mica el que és ara, que és aquest mapa pintat i cadascú fa la seva guerra.
una de les primeres accions és la reactivació, que això ho vau dir durant l'acte del manifest, de la plataforma Defensem la identitat vitivinícola del Penedès. Quins són els objectius concrets d'aquesta reactivació?
Bueno, en principio era intentar pues tener un no tener una base desde la cual pues hacer estas reivindicaciones hacia la administración y bueno, y también mirar si podemos montar algunas acciones y montarlos conjuntamente con estos, ¿no? Con estos grupos, claro, la plataforma que se activó en su día para en contra de la implantación del Quart Cinturón, pues tuvo mucho éxito y mucha, ¿no? Mucho apoyo dentro del, ¿no? Bueno, todos los sectores de la sociedad, y pensamos que es, ¿no? Otro momento que es interesante que todos estos trabajamos juntos y intentamos, claro, tener más impacto que cualquiera de las entidades solos podían tener.
Estem arribant a la recta final ja de l'entrevista. A mi el que m'agradaria comentar-vos és quins són els pròxims passos a fer.
Bueno, el nostre objectiu és agafar i calendaritzar unes sessions informatives, ja sigui organitzades per nosaltres mateixos. Sí, pot ser, i esperem que sigui així, conjuntament amb l'OCTE, que és la que ens representa com a Penedès a dintre dels redactors d'aquest plàter. Una vegada fet aquesta sessió informativa, que serveixi per tot el públic, per entendre una mica, perquè és un document bastant pesat, després faríem una altra sessió que fos més per fer aportacions i tallers. Si aquestes dues funcionen, fins i tot crec que ens hauríem d'animar a una cosa que, quan li preguntaves a la Cati sobre què és el CEPBI, no? El CEPBI s'ha caracteritzat per ser una associació que ha muntat un congrés bianual durant uns quants anys amb diferents temàtiques. Potser seria una bona excusa perquè aquest any en muntéssim un precisament per parlar de tot aquest tema i poder convidar experts, que segur que n'hi ha moltíssims, que ja està tothom molt actiu, a que puguin utilitzar aquesta plataforma per explicar-se i debatre i fer taules rodones i fer bullir l'olla.
Doncs nosaltres, que estarem atents a l'evolució d'aquestes actuacions que voleu portar a terme des del CEPBI i totes les entitats firmants d'aquest manifest, esteu convidats, quan vulgueu, a venir a parlar del tema.
Gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al magazín.
Molt bé.
Gràcies.
A tu.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
I arribarem al punt de 11:15 d'aquest 30 d'abril, al ritme de Viola Wills.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa i us expliquem que 28 infants i joves de Vilafranca es beneficien del servei de reforç de Càritas per combatre l'abandonament escolar. L'abandonament escolar és una realitat al nostre territori i per aquest motiu Càritas Diocesana Sant Feliu, aquest any amb el suport de la Fundació PINAE, continua treballant en un projecte que brinda suport als infants i adolescents menors en situació de vulnerabilitat arreu i també a Vilafranca del Penedès per mitjà de competències transversals i habilitats socials. El projecte de Càritas fa 30 anys de fet que funciona a Vilafranca amb l'objectiu de combatre el fracàs escolar i millorar l'èxit educatiu d'infants menors de famílies en situació de vulnerabilitat social, una tasca a la qual aquest any s'hi ha sumat la Fundació PINAE fins al punt que amb la seva aportació econòmica s'ha pogut contractar un nou educador i, per tant, doblar el nombre d'infants atesos. Avui dia, doncs, el servei atén 28 infants, tant de primària com de secundària, dividits en dos torns de 14, tots ells procedents de diversos centres educatius de Vilafranca. L'Ajuntament de Sant Sadurní aprova una modificació de crèdit de 1,6 milions per reforçar el pressupost municipal. El ple municipal d'abril ha aprovat aquesta modificació de crèdit finançada amb el raonament de tresoreria del 2025 per reforçar el pressupost. Prop de la meitat dels recursos es destinaran a petites inversions a la via pública i millores en serveis i equipaments, amb actuacions com els camins escolars segurs, intervencions al cementiri, l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil o el condicionament de la Casa dels Avis. La proposta presentada per la regidoria d'Hisenda i per la seva regidora Eva Cruces inclou també més de 800.000 euros per ajustar despeses de personal i adequar retribucions a la normativa vigent. Els grups de Junts i el Partit Popular es van abstenir, mentre que la resta del ple hi va donar suport. Durant la sessió també es va aprovar reconeixements extrajudicials de crèdit i la modificació de les bases dels ajuts de l'escolarització. Una moció del Partit Popular sobre el control del procés de regularització massiva va ser rebutjada i dues iniciatives més del mateix grup van retirar-se també per debatre-les en el proper ple. S'inicien els treballs per l'elaboració del Pla d'Acció Cultural de Castellet i la Gornal. A principis de l'any 2025, des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, es va demanar a la Diputació de Barcelona l'elaboració d'un Pla d'Acció Cultural, un PAC, un document estratègic que ha de servir per consolidar i ampliar les iniciatives culturals existents i situar la cultura com un dret fonamental i un element vertebrador de les polítiques municipals. Aquesta setmana s'han iniciat les primeres reunions de treball que marquen l'inici del procés d'anàlisi i diagnòstic de la realitat cultural d'aquest municipi. El Pla d'Acció Cultural compta amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i té com a objectiu definir les línies estratègiques i les accions a desenvolupar en l'àmbit de la cultura durant els propers anys a Castellet i la Gornal. Està previst que els treballs del Pla d'Acció Cultural finalitzin a finals d'aquest any, moment en el que el document es presentarà públicament. I us comentem, d'altra banda, també que Sant Jaume dels Domenys instal·la casetes per controlar les colònies de gats. L'Ajuntament de Sant Jaume ha adquirit i ha instal·lat casetes destinades a les colònies de gats del municipi amb l'objectiu de facilitar-ne el control i garantir-ne el benestar. Aquesta actuació permet oferir refugi als animals i millorar-ne les condicions de vida, alhora que contribueix també a una gestió més ordenada de les colònies de gats. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals de protecció animal i convivència, buscant un equilibri entre el respecte pels animals i l'espai públic.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Seguim el Penedès en xarxa amb la secció que tenim habitualment relacionada amb el consum i ja tenim aquí els estudis de Ràdio Vilafranca, la Gavi Giral, que és responsable de l'oficina de consum d'aquí de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, Marc.
Avui parlarem de temes d'actualitat relacionades doncs, pel que fa a l'àmbit no, de les dents, no? Perquè realment hi ha hagut doncs, polèmica. Per sort a Vilafranca no hi ha aquestes clíniques Oral Studio, no?, que han hagut de tancar per causes que encara s'estan investigant, no? Però sí que hi ha persones afectades i sí que des de l'Ajuntament es va anunciar que s'oferia suport a totes aquestes persones que s'han vist afectades. Explica'ns la casuística, no?, que hi ha entorn en aquesta clínica Oral Studio i què us heu trobat, no?, en el cas de Vilafranca, perquè sí que hi ha persones que bé, que s'han afectat i que són tractaments, que ara ho comentàvem, no?, fora de micròfons, que són molt cars.
Sí, efectivament. A veure, és un tema recurrent, perquè ja fa uns anys ens vam trobar també amb el tancament de les clíniques d'Entics, que no fa, era cap a l'any 2021 o així. I és un tema recurrent, perquè també ha passat amb casos de, a part de les clíniques dentals, amb casos de clíniques d'estètica també. I la casuística sol ser similar. Són cadenes d'aquestes grans, que tenen molts centres, més d'un centre, i que normalment ofereixen tractaments més econòmics, per dir alguna cosa, més econòmics que en comparació amb altres centres, altres clíniques o altres centres d'estètica, i que, clar, ofereixen aquests preus econòmics, tenen molta demanda, es publiciten als canals de televisió o altres canals, no? I que clar, quan tanquen, afecten a un volum
molt
de gent
de
molt gran, clar, és això. I llavors ens trobem que la problemàtica doncs, és més difícil d'abordar perquè són molts diners i molta gent, no? Doncs en el cas de Vilafranca, en aquest últim cas del tancament d'Aurel Studios, és cert que no teníem cap clínica aquí, però sí que teníem clínica a Vilanova i la Geltrú, i bastantes persones d'aquí de la comarca doncs, també eren clients de la clínica de Vilanova. I aleshores s'han adreçat a nosaltres per doncs, preguntar què havien de fer, doncs perquè s'han trobat amb la situació de tractaments doncs, pagats en la seva totalitat o bé finançats, val?
I que... Clar, perquè hi ha molta gent que no es pot permetre, no?, pagar el que comporta, no?, un tractament dental d'una tirada.
Clar. Moltes d'aquestes clíniques ofereixen doncs, el seu propi finançament amb alguna entitat bancària o fins i tot en algun cas un finançament propi, és a dir, doncs, poder-ho pagar en diverses vegades, no?, en diverses vegades. Altres ho han pagat en efectiu, aquests són els que tenen més mal amanit, o altres ho han pagat a través amb targeta de crèdit o així, no? I ho està pagant per altres canals. Llavors, bé, doncs el tema és que si et quedes amb el tractament pagat i no acabat de realitzar, doncs clar, tens un problema perquè, clar, el tractament s'ha de poder acabar en un altre lloc, en una altra clínica, no? I això té un cost. I llavors el perjudici és elevat, no? Llavors s'ha d'iniciar tot el procediment de reclamació, que és una miqueta...
Feixuc i lent.
Complexa, sí.
Clar, perquè el que es queixen aquests usuaris no és que el tractament no sigui dolent, perquè entenc que utilitzen mètodes, no, els mètodes que toquen, o potser no és així.
Bueno, hi ha de tot. hi ha de tot. No, en el millor dels casos el tractament és correcte, però també és cert que aquestes clíniques, algunes d'elles... doncs utilitzaven materials de baixa qualitat o tenien professionals...
No especialitzats?
Qualificats sí, segurament, perquè han de ser col·legiats, lògicament, no? O, bueno, depèn, estem parlant... Si parlem de clíniques dentals, lògicament han de ser metges col·legiats, no? Però, de vegades... No sé, no, personal, hi ha personal menys experimentat, no? Potser personal que ha acabat de llicenciar, que no té una experiència tan àmplia. És a dir, que sí que hi ha casos de mala execució i de mala praxis. Que, o sigui, es barregen les dues coses, eh? El no acabar el tractament i quedar-te amb el tractament a mitges, i també hi ha casos que... de tractaments mal executats i casos en què es donen les dues circumstàncies alhora.
Déu-n'hi-do. Ara comentaves també, no, que clar, els que ho tenen més complicat són els que han fet aquest pagament en efectiu,
sí.
Però el banc, clar, tots aquells que han fet el pagament a través d'una targeta de crèdit o de dèbit, el banc com s'acostuma a posicionar en situacions d'aquest tipus?
Sí, mira, distingim en funció del de la forma de pagament, val? Com enfoquem la reclamació en funció del tipus de pagament. Si s'ha pagat en efectiu, no es podrà reclamar res, tret que hi hagi un concurs de creditors, que això encara de moment, en cas d'horari d'estudis, no hi és.
No existeix.
No, de moment no, però és possible que hi sigui. També van comentar que hi havia la possibilitat de que algú altre comprin aquestes clíniques i puguin reobrir amb un altre nom i aquest
no, que aquesta nova empresa assumeixi,
assumeixi això mateix, la reparació de, o sigui, la finalització dels tractaments que estiguin a mitges. Si s'ha d'anar a un concurs de creditors, és molt difícil poder recuperar res, perquè la veritat és que els consumidors són els últims que recuperen alguna quantitat en cas de que hi hagi un concurs de creditors. Sempre ja passen per davant, doncs, les entitats bancàries, els proveïdors, l'administració, etc. Per tant, en un concurs de creditors, bé, es pot comunicar el crèdit, es pot comunicar que ets un afectat, però difícilment recuperaràs els diners. Després, en el cas que tinguis el tractament finançat, no?, amb un crèdit al consum, és a dir, que és un crèdit que va vinculat al tractament odontològic.
D'acord.
En aquest cas, sí que, a banda de fer la reclamació a l'empresa, o sigui, en primer lloc sempre és comunicar, fer la reclamació directament a l'empresa Oral Studios, tot i que estigui tancada, doncs hi ha una seu central on ens podem adreçar per escrit i presentar la nostra reclamació. Aquest és un pas indispensable perquè consti que som afectats i que reclamem que ens retornin els diners o que ens reparin aquests perjudicis. Llavors, en aquest cas, si hi ha un tractament, un finançament vinculat, caldrà també adreçar-se a la financera.
D'acord. Val?
I comunicar, doncs, que ja hem fet la reclamació a la clínica i que de moment, doncs, com que estem afectats per aquest tema, doncs que ens suspenguin els pagaments. I en cas que la clínica no contesti a la reclamació, que el més probable és que lògicament
que no contesti,
doncs, en aquest cas la financera seria responsable solidàriament amb l'empresa perquè el crèdit està vinculat.
Independentment de l'entitat bancària, eh?
Independentment, sí. Totes les entitats bancàries que hagin finançat aquest tipus de serveis, doncs, amb un crèdit al consum, doncs serien responsables solidàries si l'empresa no respon. Llavors caldria demanar-li, doncs, que ens canceli, doncs, el contracte de finançament, que ens retorni, si escau, part de les quotes pagades, no? Aquí el més difícil, saps què és? És valorar quina part del tractament s'ha fet i quina no s'ha fet.
Clar, perquè això també depèn de la casuística de cada client, entenc, no?
Cada client és
un món.
Això mateix. Clar, si el tractament està a mitges, doncs per valorar necessitem un informe tècnic d'un professional que digui, doncs, què falta, de tot allò que ens havien de fer, què falta per fer, quina és la part del tractament que queda pendent. I llavors valorar-la econòmicament per saber quina és la part que podem reclamar. I aleshores reclamar-li a l'entitat bancària. Les entitats bancàries estan responent força bé.
Sí, eh?
Algunes sí. I, bueno, se'n fan càrrec perquè saben que el client no... O sigui, que la clínica...
Que el client no té la culpa.
Clar, el client no té la culpa i que la clínica, doncs, no se'n farà càrrec.
Clar, en situacions d'aquest tipus, quin és el recorregut legal? Més que res per llançar un missatge mínim d'esperança, si és que hi ha, no, en tots aquests clients que es puguin veure afectats. Comentaves que el 2021 va passar una situació similar amb una altra empresa, no? Dental.
Sí.
Què va passar aleshores?
Sí, doncs bé, això, alguns van arribar a acords amb les entitats bancàries, els que tenien finançat. Altres van arribar a acords amb l'empresa que va adquirir les clíniques dentals i van poder finalitzar els tractaments amb la nova empresa, i altres que no van poder esperar a que hi hagués tot aquest procés, perquè de vegades, clar, el problema és que hi ha una urgència també, no?, que hi ha tractaments que no poden esperar. Clar, i que si no les conseqüències poden arribar a ser molt greus, no?, si t'esperes o tens dolor i no pots, no?, necessites assistència i llavors has d'anar a una altra clínica i aleshores, clar, has de pagar aquest nou tractament, i si després no aconsegueixes recuperar els diners, doncs, que havies invertit i no has pogut anar a acceptar tampoc el tractament de l'altra empresa, doncs realment hauràs perdut aquests diners i, bueno, hauràs d'assumir el perjudici.
Quantes persones s'han adreçat a l'oficina de consum de Vilafranca relacionat amb aquest
Aquestes cas? Últimes setmanes, unes 7 o 8.
Home, déu-n'hi-do, eh?
Sí. Bueno, sí, no, pensàvem que n'hi hauria més, però de moment no hem rebut 7 o 8 consultes i reclamacions, i bueno, pot ser que hi hagi més gent que no s'ha adreçat a la nostra oficina. També hi ha altres canals, crec que hi ha una plataforma que s'està muntant a través de les xarxes d'afectats de les clíniques Oral Studios. També hi ha associacions de consumidors que estan doncs, assessorant a les persones afectades. És a dir que bueno, les persones poden escollir per quin canal doncs, volen assessorar-se. No?
I des de l'Ajuntament, què oferiu a totes aquestes persones afectades? Què és el que els hi comenteu?
Bé, sobretot la informació, que com obtenir també, per exemple, la història clínica, perquè això és fonamental, perquè si no tens la història clínica no pots demostrar quina és la...
Tot l'historial no, de les visites que has tingut en relació amb la clínica, no?
Sí, és això, exactament. Clar, perquè si no, no pots saber ben bé quina és la part del tractament que s'ha realitzat. I, per tant, el que dèiem abans, no pots valorar ben bé el perjudici. Això és difícil d'obtenir perquè, clar, si la clínica està tancada, no pots anar-lo a recollir, però igualment l'has de demanar, has de fer una sol·licitud formal. I no només la història clínica, sinó totes les proves diagnòstiques que hi hagi, no? Siguin radiografies, siguin certificats d'implants, el que sigui.
Clar, tot això qui ho valora després?
Després...
És a dir, un cop el client fa la reclamació, no? Comentava que cada client, clar, es troba en la situació que està, un pot tenir un tractament més avançat, un d'altre que just acaba de començar, no? Però, clar, tota aquesta anàlisi de radiografies, no? De la situació del pacient, qui la valora?
Sí, això haurà de ser un professional, clar, que faci un informe, un professional que faci com un peritatge, no? Com un informe, dient, doncs, quina és la situació i si després, doncs, la reclamació no prospera per aquestes vies que estàvem dient, doncs finalment haurà d'acabar a la via judicial.
Clar, i això pot tenir recorregut legal optimista?
És difícil, no? Francament difícil. Sí. Per això nosaltres el que volem remarcar molt és que la gent, quan hagi de contractar un servei d'aquest tipus, no?, de certa envergadura econòmica, doncs que no es deixi portar per ofertes molt espectaculars, no? Perquè a vegades...
A vegades el més cridaner no és el que porta més problemes.
Sí, perquè ofereixen... Aquestes clíniques solen oferir descomptes molt importants, per exemple, si pagues tot per avançat. Llavors, clar, què passa? Que, clar, sí que és veritat que t'estalvies uns diners, no? Però, clar, aquests diners que has avançat, no? Si aquest tractament no arriba a bon port, com els recuperes?
Clar.
Estem parlant que no és fàcil recuperar-los. Llavors, millor anar pagant a mida que es vagi realitzant el tractament, si és possible. I si està finançat, que sigui amb un crèdit al consum, no amb un crèdit personal. Perquè, clar, finançat a través de la targeta de crèdit. Si ho hem pagat amb la targeta de crèdit, també podem parlar amb l'entitat emissora de la targeta a veure si podem arribar a algun tipus d'acord, eh? Vull dir, no? O sigui,
tot és estudiar i mirar el cas de cada persona.
Ah, això mateix. I sempre podem mediar i a veure què passa, no? Però la veritat és la millor recepta és la prevenció. I la prevenció és anem pagant a mida que anem fent el tractament, si pot ser. Per què? Perquè tot el que tu hagis avançat per endavant, clar, si estem parlant de milers d'euros, doncs després la conseqüència pot ser molt més... La pèrdua pot ser molt més greu.
Sí, sí. Ah, tot això passa en un sector molt determinat d'empreses, no? Que és aquest sector dental i també l'estètica.
Sí.
No? Això sí, per què? Quines conclusions podem arribar? Perquè, clar, és que sobta, no?, que sigui justament en aquestes empreses que es dediquen a l'estètica o en el sector dental.
Bueno, són tractaments cars, com hem dit, i són tractaments a vegades necessaris, no? Que la gent no pot, sobretot en l'àmbit dental, doncs no pot posposar-ho i finalment doncs, fa l'esforç de pagar aquests preus, que ja són de per si elevats, i bueno, miren, suposo que miren d'estalviar, no? D'estalviar alguns diners i bueno, es deixen portar per aquestes ofertes, no?, que dèiem, que són cridaneres, que de vegades, doncs, clar, també comporten els seus riscos, no?
estarem molt atents, perquè això segurament aniran sorgint informacions actualitzades a mesura que vagin passant els dies, tot i que ja has advertit que serà un procés lent, no? I que els afectats hauran de tenir paciència, perquè això doncs, bé, no crec que se solucioni, no? D'avui per demà. Però tenim altres qüestions relacionades amb l'actualitat, perquè encara tenim res, 5 minutets, no? Que els drets, no? Relacionats amb els drets de les persones consumidores en cas d'una cancel·lació d'un hipotètic vol o viatge, no? Ara que, per exemple, ha sorgit doncs, aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Clar, en situacions d'aquest tipus, que això també és un altre mal de cap que a l'estiu passa molt sovint, no? Quan ens cancel·len un vol, i a més per casuístiques bèl·liques, aquí què hem de fer?
Bé, doncs, si ens el cancel·len, si ja el teníem contractat i ens el cancel·len, tenim diverses opcions. Ens poden oferir un transport alternatiu, no? O ens poden oferir la devolució dels diners. Val? Clar, tot dependrà de si el viatge ja està iniciat o no està iniciat, no? Depèn de si és un viatge combinat o és un servei sol, com un vol, per exemple, un vol per si sol, no? Que no forma part d'un paquet d'un viatge. Clar, depèn de si ho podem saber amb antelació o no, no? Si ens avisen, si no ens avisen, va seguir segons les circumstàncies.
Mira, m'he recordat que em van cancel·lar un vol, també, de Bèlgica cap aquí a Barcelona, i ens el van cancel·lar quan ja érem a dins de l'avió, no? I clar,
Vau haver de baixar?
Vam haver de baixar, ens vam quedar un dia més tirats, que ens van pagar l'hotel, això sí, no? I el transport per anar cap a l'hotel, i l'endemà ens van pagar evidentment el vol, no? I després ens van retornar una quantitat important de diners. Sí, era un viatge escolar. Bueno, en aquest cas sí que vam tenir sort.
I us van indemnitzar, us van pagar la compensació.
Correcte,
la compensació per cancel·lació. Clar, què passa? Que en el cas dels conflictes bèl·lics no hi ha compensació per cancel·lació perquè és una causa de força major. Val? Llavors, en aquest cas sí que és veritat que la compensació aquesta que preveu el reglament, no, d'oferir-te uns diners que oscil·len entre 250 i 600 euros segons la distància, aquesta compensació ja no hi és. El que sí que t'han d'oferir és això que tu deies, l'allotjament...
Aquest transport que et porti de l'aeroport fins a l'hotel, no? I després també el transport de tornada.
Sí. I si no t'ofereixen, doncs has de guardar tots els comprovants, no? Les factures de tot el que hagis de contractar o de fer servir, i després reclamar-ho a posteriori quan arribis a la destinació. Clar, també pot passar que l'alternativa que et donen doncs no et convingui o que per tu ja no tingui raó de ser, no? Que diguis, ostres, doncs ja si haig d'arribar d'aquí 3 dies o d'aquí una setmana, jo no m'ho puc permetre, m'haig de buscar una altra solució. Llavors, clar, si tu busques una altra solució i aquesta solució és més cara, tens un perjudici, per més que et tornin els diners del vol que no vas fer servir, per exemple, no? Bueno, llavors has de reclamar aquest perjudici. També has de guardar tots els comprovants i tal. Bé, depèn de les circumstàncies. Clar,
No és el mateix, no, que et cancel·lin un vol a 2 dies vista, que et cancel·lin el vol justament quan ets a l'aeroport, i encara més si ets al país que has visitat, perquè, clar, et poses nerviós, has d'anar a l'aeroport, potser conversa amb gent, no, que no entens la seva llengua. Clar, en situacions d'aquest tipus, entenc que la calma, evidentment, no és el que has de mantenir, tot i la situació, i on has d'anar primer és a la companyia de vol, o com has de fer això?
Si estàs en un lloc on tens l'oportunitat d'anar a un mostrador de la companyia i deixar ja constància de la teva reclamació, o agafar el formulari web de la companyia i omplir-lo i deixar constància de la teva reclamació, si pots fer-ho, no? Doncs és important, com més aviat millor, i si no, quan arribis a destí, doncs fer la reclamació per algun d'aquests canals, no? Que tingui la companyia habilitat per fer reclamacions. I si no et contesten en el termini d'un mes, doncs aleshores pots adreçar-te a una oficina un servei públic de consum i demanar doncs una mediació o un arbitratge i a veure si el cas se soluciona. Si no se soluciona, doncs sempre ens queda la possibilitat d'acudir
a la via legal.
Sí.
Que normalment en aquest tipus quan es cancel·len vols, generalment el consumidor acaba guanyant, no?, en aquest tipus de...
Sí, a veure, sí, a vegades, clar, depèn de la causa de la cancel·lació, però sí, sí, normalment si és així sobtada i no hi ha una justificació clara que sigui que la companyia, doncs, ja... bueno, que hagi sigut un tema meteorològic o un tema de, no, que realment sigui justificable, si no és així, doncs evidentment...
Ells si és per vaga o...
Les vagues no es consideren causa de força major, no, perquè se suposa que...
Que han d'avisar amb antelació,
eh? Clar, això mateix, I per tant podien haver previst, no?, que hi hauria aquestes circumstàncies i prendre mesures. Normalment han d'indemnitzar. El que passa que a vegades elles aleguen, Aleguen...
Clar, aleguen, es posen les mans, sí, no? Això i diuen, mateix, escolta'm, això a mi no em responsabilitzis.
Sí, això mateix, però després tu has de seguir reclamant i a veure què passa.
Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Mira, et volia preguntar una altra cosa, però ja no tenim temps, no?, que és què passa quan perdem una maleta, però bueno, això ja tindrem temps per parlar-ho. Escolta'm, Gavi, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens escoltem ben aviat.
Que moltes vagi gràcies. Bé. Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Benvinguts al llarg viatge.
I arribarem a la publicitat amb el xarango. Això és benvingut.
Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. Que avui s'omple d'aigua. Hi ha un circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança, no tinguis por. Que avui una plaça s'omple de festa. La mateixa que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls. Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son.